Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La nova planificació per fer realitat el Regull Centre rebrà llum verda aquest dilluns. Serà el ple municipal de març, on el govern que conformen Junts i Esquerra, que sumen majoria, portarà a aprovació l'acord entre l'Ajuntament i Ferrer per desenvolupar a la zona habitatge dotacional, equipaments i residències. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, que començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Leo és un nen de Sant Cugat de 13 anys que des de fa un any es troba sota custòdia exclusiva de la seva mare, Henry García, tal com van recollir les cautelars del jutjat de primera instància, instrucció número 6 de Rubí. Durant aquest temps, les visites amb el seu pare s'han realitzat en una oficina dels serveis tècnics de punt de trobada. Ara, alerta la mare, el magistrat ha capgirat la situació.
Me dieron la exclusiva, o sea, creyeron al niño, hablaron con el niño, todas las pruebas que aporté y demás. Ahora, un año después, el mismo juez ha decidido quitarme totalmente todo, sin ningún tipo de prueba objetiva, solamente con la valoración del padre de que yo manipulo a mi hijo. Entonces me han quitado patria potestad.
García té mare que el magistrat ordeni que la custòdia del seu fill li sigui retirada per la força. En clau esportiva, el primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat ha tancat la temporada en novena plaça a la Lliga Iberdrola i es queda sense disputar el play-off pel títol després de perdre 1-3 davant la Barca Menorca. Les santcugatenques han guanyat el primer set, però s'han vist superades en els tres períodes següents de manera ajustada. L'equip acomiada una campanya històrica en el debut europeu i la classificació per a la Copa de la Reina. El tècnic Leo Passerine baixa durant aquest darrer mes de competició, tanca la seva etapa d'un any a la banqueta vermell i negre. L'actual segon entrenador de Passerine, Joshua Pérez, serà el nou inquilí de la banqueta vermell i negre per a la nova temporada, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. I el club de rugbi El Salvador ha guanyat aquest dissabte la seva primera Copa de la Reina a 15. Ho ha fet passant per sobre del club rugbi Sant Cugat 57-5 en un partit on les de Valladolid han justificat la seva condició de favorites amb una allau de superioritat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverti, de qui us parla, el batriador. Avui és dilluns, 17 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. I afegirem una mica de salut per tancar la primera hora parlant de l'astèmia primaveral, un fenomen que, tot i no ser una malaltia, afecta una part important de la població. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de llengua. Rebrem els alumnes del Servei Local de Català amb un nou capítol de La Niña al Dit. I afegirem una entrevista personal a l'artista visual Tatiana Blanquer i, per acabar, a l'Espai de Literatura, abordarem el fenomen de l'intrusisme literari per Sant Jordi. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, amb molt moviment de marcadors. Malauradament hem d'explicar dues notícies que no ens agraden. Una és el subcampionat de Copa de la Reina assolit pel Rugby Sant Cugat a la final disputada a Madrid després de perdre davant el conjunt de Valladolid, davant el Xami El Salvador. I l'altra és que el vòlei Sant Cugat no s'ha pogut classificar pel playoff pel títol. Va perdre aquest dissabte a Valldoreix. També hem d'explicar que hi ha canvi a la banqueta de cara a la propera temporada. En definitiva, un cap de setmana no massa positiu pel que fa als resultats, eh?
Però, a part dels resultats que tot seguit repassarem en format breu, Joan, avui tens molta companyia i molta teca per explicar-nos.
Doncs sí, molta companyia, perquè qui diu que l'esport no té edat té tota la raó, perquè avui ens acompanyen dos protagonistes amb dues històries personals força destacades. En Joan Navarra és esquiador, té 85 anys i ha disputat totes les edicions de la Marxa Beret, aquesta cursa de fons d'esquí. I també tenim una altra història personal destacada. Ricardo Iranzo, primer atleta que amb 72 anys, una agudesa visual per sota el 10%, en un ull i discapacitat en el 77%, ha estat capaç de travessar 6 de les grans carreres que formen el circuit de grans maratons.
Aquestes Big Six, Quina enveja.
Quina enveja, sí, sí. I també parlem de pàdel inclusiu, perquè l'associació Pàdel Amic organitza un torneig internacional amb 100 parelles el 27 d'abril, gent que fins i tot vindrà d'Austràlia. Per tant, podem dir que avui el programa tindrà molta teca i, a més, també parlarem amb Leo Passerina, el tècnic del vòlei Sant Cugat, que tanca el cicle d'un any a la banqueta vermell i negre, que l'últim mes no ha pogut estar al capdavant de l'equip per una operació que va tenir, se li ha infectat al tendó d'Aquiles, i parlarem amb ell del que ha estat aquesta temporada una mica estranya, però que, sens dubte, també ha gaudit a la banqueta del Club Sant Cugat.
Doncs un programa farcidíssim, d'actualitat i d'històries personals que ens agraden moltíssim. Anem per feina, anem a fer aquest resum dels resultats esportius, perquè, si no, tanta teca no tindrem temps.
Posem en ordre els números i els marcadors d'aquesta jornada. Començarem parlant del Rugby Sant Cugat femení 0, El Salvador 50.
Les santcugatenques es veuen superades àmpliament a la final de la Copa de la Reina pel conjunt de Valladolid.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 1, Abarca Menorca 3.
Les santcugatenques tanquen la temporada novena plaça i amb Joshua Pérez com a nou entrenador per a la temporada vinent.
En hoquei patins, Oxigen Patiu, que Club Sant Cugat femení 2, Vilassana 4.
Les de Borja Ferrer planten cara a un dels favorits per endur-se la Lliga.
Més hoquei patins, Xum Massanet 5, Oxigen Patiu, que Club Sant Cugat masculí 2.
El Sant Cugat s'apropen perillosament a la zona de descens.
En futbol, el Catllà 1, Sant Cugat masculí 2.
Nou triomf dels de Joel Bravo, que se situen a quarts, a tocar de la fase descens.
Més futbol, Cerdanyola 0, Sant Cugat femení 10.
Contundent golejada vermell i negre al camp del Cuer.
En futbol sala, Olímpic Floresta 7, Montornès 2.
Els de Joan Pinilla sumen el tercer triomf consecutiu.
Més futbol sala Sant Cugat femení 4, Viratorrada 3.
Triomf vital de les santcugatenques per allunyar-se a 3 punts de la zona de descens.
En vol Sant Vicenç 29, en vol Sant Cugat 28.
Els santcugatencs encaixen la segona derrota de la temporada, però segueixen líders.
I per acabar en bàsquet, Montgat 76, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 57.
Els de Gavi Payet tornen a perdre després de 3 triomfs consecutius. Joan, jo ja m'acomiado, us deixo amb totes aquestes històries i torno després amb una entrevista, ja us deia, per parlar de l'Estènia primaveral. Fins ara.
Fins ara.
Esport en marxa.
Doncs comencem el programa i ho fem parlant del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que aquest dissabte va caure derrotat davant la Marca Menorca per 1-3 i ha tancat la temporada novena plaça. S'ha quedat a pocs punts d'arribar a aquesta vuitena posició que dona dret a jugar al play-off pel títol. I d'aquest partit, doncs, hem d'extreure algunes notícies. La primera és que Leo Passarine no continuarà la temporada vinent al capdavant del primer equip. El seu substitut serà precisament el segon entrenador, Joshua Pérez, qui ha agafat les regnes en aquest darrer mes per problemes de salut del tècnic brasiler, del Leo Passarine. I el Leo ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic, en directe aquí a l'Esport en Marxa. Leo, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, com estàs tu?
Bueno, ahí recuperándome. La verdad que está siendo bastante difícil, porque, bueno, hemos tenido una lesión la principal de temporada, la jornada 6, la ruptura del tendón de Aquiles, que me he operado, he seguido entrenando todo, pero se me ha complicado con la herida. Tengo una infección y me han vuelto a operar y ahora está costando que cierre.
En teoría, la previsión es que puguis tornar un altre cop al club, dic, després d'aquesta baixa. T'han matat algun termini o és lent, això?
És lent. Jo crec que per la pròxima temporada sí, ja estaré, però al final d'esta no. I és més, tampoco tenia moltes funcions. Este any solo estaba cogiendo el Superliga 1, así que bueno, me he aprovechado para recuperarme bien y a ver si llego en plenas condiciones para la temporada que viene.
Una manera agradable d'acabar la temporada, no? Perquè no sé si es pateix més des de fora que des de dins, òbviament, no?
Sí, la verdad que ha sido muy duro porque he intentado seguir después de la cirugía, pero no estaba en condiciones, no podía apoyar el pie, bastante complicado, la verdad.
Amb què et quedes d'aquesta temporada?
Bueno, ha sido una temporada dura, ha sido una temporada complicada, atípica, ¿no? Hemos empezado muy bien, con muchas ganas, con muy buenos resultados y buena dinámica. Y bueno, luego tuvimos el handicap de Dana Newsom, que no pudo seguir en el equipo, fue una baja importante, aunque Inés ha hecho una excelente temporada, ha crecido muchísimo y ha demostrado que puede estar ahí jugando. Así que muy contento por ella. Pero bueno, si me fue una baja importante y la mía también. La jornada, creo, si no me equivoco, fue la jornada 6, donde me rompí el tendón de Aquiles y a partir de ahí fue bastante complicado. Pero bueno, tenía nuestros objetivos, era estar en la Copa, estar en los playoffs. La primera hemos cumplido y la segunda hemos luchado hasta el final, pero evidentemente no pudimos entrar.
Y a Europa también fue un gran papel.
Sí, la verdad que sí. No esperábamos pasar la primera ronda y fue una grata sorpresa, sobre todo por la siguiente que hemos jugado contra Quiere, que fue un rival y una experiencia inolvidable.
Ara Leo Passarine continuarà vinculat, òbviament, al DSB Club Voleibol Sant Cugat i agafa les regnes del primer equip, el Joshua Pérez, el teu segon entrenador, també havia estat amb el Rafa Ruiz. Com el veus? El veus preparat, entenc, no?, per agafar aquest repte majúscul.
Sí, yo creo que sí. Al final, Joshua tiene muchos años. Cuando lo trajimos al club, que no llamé, yo me acuerdo, era un niño de 18 años y vino ahí a coger los primeros equipos y lleva muchísimos años en el club. Yo creo que puede hacer un gran trabajo y estoy muy contento que lo lleve.
Molt bé, doncs, Leo Passarine, primer de tot que es recuperis i que properament ja puguem veure les pistes de cara a la temporada vinent, segons ens has explicat. I després agrair-te, com sempre, el tracte personal amb aquesta casa i amb mi, amb la meva persona, i també aquell viatge a Ginebra, a Suïssa, que vam gaudir molt amb aquella victòria i, sens dubte, abans d'entrenador, ets una gran persona. I, com sempre, moltes gràcies i parlem ja quan estigui recuperat de cara a la temporada vinent.
Venga, pues muchísimas gracias, Joan, a vosotros también por siempre estar presente y echarnos una mano por la difusión.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs ara anem a explicar diferents històries personals perquè sempre ens agrada apropar l'esport santcugatenc i, a més, si ho podem fer en primera persona i amb esportistes, que té un mèrit enorme el que fan. Si no, ja m'ho direu quan acabi aquesta entrevista. Anem a parlar del santcugatenc Ricardo Iranzo. Ricardo, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, el Ricardo, perquè ho sapigueu, té 72 anys, és la persona, la primera persona cega de més de 70 en acabar les 6 grans maratons. Això vol dir que ha finalitzat aquestes curses i ho ha fet, com sempre, acompanyat d'una guia. Té una agudesa visual per sota el 10% en un ull i una discapacitat del 77%. Ha disputat les maratons de Tòquio, de Chicago, també de Londres, de Nova York, de Boston, de Berlín. I la darrera ha estat, com dèiem, a Tòquio. Al voltant de les 4 hores i 20 minuts han completat aquest recorregut de més de 40 quilòmetres. Ricardo, et sents un afortunat?
Sí. Bueno, pero totalmente tienes que buscarlo, tienes que esforzarte. Cuesta mucho, pero sí, sí, me considero afortunado.
¿Quién es el Ricardo?
Pues una persona que aquello que ha hecho en su vida, bueno, que las cosas, como todo el mundo, tiene momentos malos, tiene momentos buenos, pero cuando se propone una cosa, va por ella. Va a intentarlo hacer, si tienes mis obligaciones. O sea, yo soy de los que creo que las dificultades hay que enfrentarse a ellas, porque si no el objetivo no existe. Y entonces creo que hay que luchar mucho, y mucho, y han costado mucho. Solamente, te puedo decir que yo solamente sé lo que ha costado. Uh-huh. Sí, he tenido y aparte he tenido un equipo buenísimo, que han sido toda mi familia, mis cuñados, amigos, mis hijos, todos han estado ahí cuando los he necesitado. Pero lo principalmente, que ayer el otro día hice mucho hincapié en los guías. Yo he tenido dos cuñados guías, una chica que trabajaba conmigo, guía, he tenido guía, un valenciano de guía que prefiere correr conmigo que correr solo, ¿sabes? Es que la palabra guía hay que valorarla también. Nos ayudan mucho, 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 y yo estoy muy agradecido con ellos. Y aparte, se nos ha presentado... Yo empecé, había corrido de joven, había corrido también en momentos malos, y entonces es una válvula de escape, porque me gustaba. Y empecé con media maratón, que hice San Cugat, cuando se hacía San Cugat antiguamente, se hacía la de Granollers, y luego ya empecé la Maratón de Barcelona. Que entonces Maratón de Barcelona, gracias hoy al trabajo que ha habido, se hace en Barcelona. Porque antes empezaba en San Andreu, se iba por los polígonos y se acababa por detrás de Montjuïc. Y iba solo. Me refiero, corríamos 2.900. Y he corrido 6. Luego en Barcelona es ahí este año. Este año no he corrido porque tenía la otra. Pero sí he corrido bastantes de Barcelona, y medias maratones de San Cugat las había corrido todas, y las de Granollers también, y Sitges. Ahí, y luego ya me fui a correr Valencia, y corrí Valencia, pero Valencia ya vino después, cuando ya a los 50 y algo, 50, me quedo ciego. Este ojo lo pierdo de una noche para otra, y en donde este otro ojo me quedó un resto visual, pero que ese resto visual bajó enseguida. Ya aquí ahora hay menos de eso, habrá más, porque veo, no, la televisión no puedo verla, puedo ver las sombras, puedo verla, oír las voces, pero que lo vas venciendo, no puedes hundirte. Y que me dije, fue el cumpleaños mío a los 70, y digo, oye, si yo he visto esas en televisión, esas las carreras estas de las maratones, digo, me gustan las maratones, había ido a San Sebastián también, digo, y no he corrido ninguna, pues me voy a autorregalar un maratón de estos. Y me autorregalé, y dijimos, ¿dónde podemos ir? Lo más rápido era en octubre, esas fechas de ahí, y era la de Chicago. Fuimos a Chicago, hicimos muchas amistades, y oye, maravilloso. Maravilloso todo el ambiente y todo. Y entonces veo lo que te enseñé antes, la corona. Digo, ¿y esto qué es? Dice, esto son las 6 mayor. Digo, yo también lo quiero. Y así empezó. Entonces ya cogí, fue Londres, y las he ido con mucho esfuerzo. No hay ninguna sola, que salvo Chicago y Londres, que no haya tenido problemas en caídas, en fiebre, una fiebre muy grande para Boston, que llegué, pero siempre he terminado, siempre. Y más esta última, que ha sido... Esta última, muere mi hermano el 6 de febrero, hermano gemelo, el 6 de febrero, yo tenía que correr el 2 de... Y dije, ¿qué le puedo hacer? Y se la dediqué a él. Digo, esta la tengo que acabar así, sí o sí. Solo te diré que por la noche, cuando estaba en la habitación, tenía mucho el sistema nervioso alterado, por si no acaba, pero dije, no, se la tengo que dedicar. La muchacha, si yo no hubiera tenido la mujer que tengo, no la puedo hacer, porque me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Y ya los días. Pero esta, digo, se la dedicaré a él. Ya tenía algo para terminarla. Sí o sí. Por eso no te puedo decir que no, porque sí o sí. O sea, hubiera tenido que caer, si no, acabo. Pero así me han ocurrido muchas cosas. Y luego tengo una satisfacción muy grande cuando termino. Y encuentro que las personas, cuando tienen edades, ya cuando empiezan como la mía, tienen que encontrar o buscarse cosas, ya puede ser distracciones, pero que les llene mucho. Porque así vuelves a tener energía, vuelves a tener... Sentarse en el sofá no sirve. Yo no sirvo para eso. Pero sirvo para poder decir, aunque no vea, pues voy a intentar llegar hasta aquí, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Creo que tenemos, para revitalizarnos, para sentirnos vivos, para sentirnos bien, tenemos que tener esa energía que se puede tener a cualquier edad.
¿Y ahora quin repte tens? ¿Tens algun repte més o no?
Hombre, espérate, el día de mi cumpleaños van a salir. Si es que... Sí. Tengo, ahora el que tengo es el de... ¿sabes que la maratón, la palabra maratón es maratón Atenas, y dicen que es muy dura, que es dura, pero dice que un maratoniano, no, el maratoniano, me lo dijo un buen amigo que lleva ya 57, me dice, es que tienes que correr esta, si no, no serás maratoniano, y ya está, ya la tengo. Y Valencia voy a correr Valencia media y maratón, y esa estoy apuntado ya.
Molt bé, doncs, Ricardo Iranzo, ja han escoltat el testimoni prou evident i prou significatiu del que és fer esport i, a més, vèncer tota resistència. Ricardo, un plaer que hagis vingut aquí, molta sort, i a gaudir d'aquest esport, que no només és esport, sinó és una forma de vida. Moltes gràcies per atendre'ns i per tot
esport. Moltes gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Una història personal del Ricardo Iranzo a una altra, que és, en aquest cas, encara de més edat. Ens situem, parlem de Joan Navarra, esquiador de fons, 85 anys, i que ha completat totes les edicions de la Marxa Beret, 45 edicions, la darrera amb 700 fondistes. Ell fa la categoria de 10 quilòmetres. Joan Navarra, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Què té aquest senyor que amb 85 anys encara mou els esquís?
Afició. Afició per un esport que el vaig començar als 17 anys amb una afició que hi havia aquí a Sant Cugat, que ens van donar peu a que nosaltres també comencéssim. Començo per dir que els primers esquís me'ls vaig fer jo. Jo sóc fuster, de principi sóc fuster, i a partir d'aquí l'afició ens va portar a anar a esquiar a la Molina. Sortíem de Sant Cugat en bicicleta per anar a agafar el tren a Montcada, i de Montcada amb el tren blanc el diumenge esquiar i tornar a agafar la bicicleta i cap a casa. En aquella època no hi havia cotxes, a l'edat nostra no en disposàvem, i havíem de fer servir el tren, per descomptat, que era l'únic camí que teníem per anar a la Molina. Allà vam començar a fer esquí de fons. A partir d'aquí vaig anar a fer la mili a Can d'Anjou. Allà vaig practicar molt més esquí de baixada i esquí de fons, les dues coses. Després ja vaig anar amb el Centre Excursionista de Catalunya a fer esquí de fons. Vaig ser 5 anys campió de Catalunya de diferents especialitats. I a partir d'aquí va començar a agafar l'afició a fer carreres llargues. La carrera més llarga que es feia en aquells moments i mítica era Suècia, la Vasaloppet, que era de 90 quilòmetres. La vaig fer dues vegades. Després he corregut durant molts anys el Campionat del Món de Veterans. M'he deixat, quan vaig fer l'Emili, vaig córrer el Campionat del Món d'esquí, també, amb militars, a Chamonix. I després he fet esquí de fons per tota Europa, per Suïssa, França, Itàlia, Alemanya, Suècia, Noruega, Finlàndia, Alaska, Canadà, darrere de fer els màsters d'esquí de fons i carreres llargues, i fet la bassa, i durant 11 anys seguits, una carrera de 90 quilòmetres que es feia tocant a Garmisch-Partenkirchen, a Alemanya, la marxa longa a Itàlia, la Ito a Finlàndia, és a dir, l'afició de l'esquí de fons m'ha portat a voltar per tot el món.
I quin secret té perquè amb 85 anys encara faci la marxa de Beret?
Ara el que faig és distreure'm, fer una passejada, perquè els 10 quilòmetres, diguem-ne que és passejar 10 quilòmetres, però bueno, és mantenir l'afició, que si vaig anar ja a la primera prova i les he fet totes, menys una que tenia problemes a l'esquena i no la vaig poder córrer, és l'única que no he fet. I ara, doncs, m'agrada mantenir-ho. Això ha vingut de que durant tota la vida he anat a córrer pel Tibidabo. És a dir, el Tibidabo ha sigut el punt d'entrenament meu fins als 60 anys, que em van operar de l'esquena i es va acabar el córrer. Però els esquís de fons et permeten passejar sense tenir que fer esforços extres.
I per acabar, què és per vostè l'esport? I més concretament l'esquí de fons.
Bueno, per mi l'esport ha sigut la part de la meva vida d'afició, i per mi forma el món del fons. Tots els esports que són de fons formen molt el caràcter. La resistència, el no donar-te mai per vençut i lluitar fins l'últim moment. I això és el que ensenya l'esport.
L'any que ve tenim Joan Navarra.
Si m'ho permet la salut, per descomptat.
Molt bé. Doncs així ho esperem. Ens agradaria arribar als 85 anys també com vostè, eh?
Bueno.
Ens hem de preparar, no?
Sí, és qüestió de no deixar-ho. L'esport és sempre fer alguna cosa, sempre fer alguna cosa. No dir mai fava. Sempre hi ha possibilitats.
Molt bé, doncs queda clar, queda dit, el Joan Navarra, que ens ha explicat la seva història personal i el seu testimoni, òbviament prou destacat i prou important, perquè amb 85 anys fer aquesta marxa de fons no està a l'abast de tothom. Joan, moltes gràcies per atendre'ns, i el que és més important, any vinent, a seguir esquiant.
Això s'ho procurarem. Moltes gràcies.
Molt bé, a vostè. Afrontem la recta final d'aquest programa, d'aquest Esport en Marxa. Hem parlat amb Leo Passerín, el tècnic del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que ha tancat l'etapa d'un any al capdavant de la banqueta. També hem tingut aquí el Ricardo Iranzo i el Joan Navarra, dos exponents, dos esportistes, que tot i que tenen ja més de 70 i 80 anys, doncs continuen fent esport. Quin mèrit i quina bona feina. Com també fa una molt bona feina la Família Amic, que és una associació dedicada al pàdel inclusiu, i que atenció, perquè el 27 d'abril arribarà a Sant Cugat, i concretament al Club Tenis Natació Sant Cugat, la 8a edició del Torneig Internacional Inclusiu de Pàdel, amb 100 parelles i gent que fins i tot vindrà d'Austràlia. I avui tenim dos dels exponents d'aquesta entitat. Primerament saludem el Robert Nogueras, que és monitor d'aquesta associació i a més fa una tasca de voluntariat prou important. Robert, molt bon dia.
Molt bon dia.
I després també tenim un crack del pàdel aquí, ens acompanya el Marc Cotillas. Marc, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, Robert, explica'ns una miqueta quina és la tasca que es fa a l'entitat. Entreneu tots els dijous a les pistes de pàdel de la Jaume Tubau, teniu 15 nois, i una mica també lligat amb això al torneig, no?
Doncs bueno, el dia 27 d'abril de 2025 farem el torneig de pàdel aquí al Club Tenis Natació de Sant Cugat. Està tothom invitat a participar. I bueno, realitzem també altres activitats com excursions, sortides a PortAventura, expressió corporal, amb la finalitat d'incloure aquestes persones amb diferents capacitats a la societat i passar-ho tots molt bé.
Les inscripcions encara estan obertes, no? Es pot apuntar tothom que vulgui, eh?
Està ara mateix obert i es poden inscriure a familiaamic.cat.
Teniu algun topall, algun límit de dir, ara mateix tenim 100 parelles, quantes podríem acollir?
Ara mateix hi ha 100 parelles, que són unes 200 persones, i està obert, com et dic, a tothom. Ve gent d'Austràlia, de diferents llocs de Terrassa, està obert.
Molt bé. Clar, tu fas un voluntariat, una tasca prou important. Quin és el retorn com a persona que tu tens?
Bueno, doncs, òbviament, aquestes persones són molt alegres i amoroses, i el retorn és algo que és inexplicable, no? Realment estic molt satisfet i és algo que es fa de manera natural i solidària, però guanyem tots.
I la teva passió pel pàdel quan sorgeix?
Doncs bueno, simplement a partir de realitzar aquí ping-pong a Sant Cugat, doncs decideixo apostar per a través d'un amic meu a fer el pàdel amb ells per ajudar realment.
I en aquest torneig què esperes? A banda del tema esportiu, que és el de menys, però suposo que els vincles que es creen allà són potents, no?
Per aquests nois i noies. Sí, són vincles molt forts que es realitzen, Marc?
Sí.
I, bueno, la tesi seria tres paraules, no? Solidaritat, inclusió i respecte per tots.
Doncs mira, tenim aquí un bon exponent, com és el Marc Cotillas, que forma part d'aquesta associació. És un crac del futbol, que l'ha hagut de deixar, no? Per temes laborals, sí o no, Marc?
Sí.
I ara, el pàdel, què esperes d'aquest torneig? Què t'aporta tu al pàdel?
A mi el pàdel, moltes coses, destac els meus companys que tinc sempre, i també em sembla curiós també bé, i hi ha moltes coses de tirar-ho endavant.
Podem dir que ets un dels favorits a guanyar o no?
Jo penso que sí.
Sí?
Sí.
T'estàs preparant bé o no?
Jo crec que sí.
Molt bé. El pàdel, per què et serveix a tu jugar a pàdel?
El jugar a pàdel que et dona força i intentar tenir energia i tenir sempre autonomia.
Molt bé. I de cara als dies que vas, els dijous, a entrenar-te allà a les pistes de pàdel Jaume Tubau, què us expliquen, què us ensenyen?
Que ens ensenyen el cop de la paella de vella. També ens ensenyen les bolides que fem. També fem els com se diuen, els biops que fem allà. I també fem uns callos allà, i quan acabem fem partits.
Molt bé. T'agraden més els partits que entrenar, no?
Sí.
Clar, és que hem d'anar a guanyar, o no?
Sí.
Molt bé. Doncs, Marc Cotillas, moltes gràcies per estar avui en directe. Vindrem a veure't què tal ho fas, que ho fas molt bé, ja ens ho han dit, i que vagi molt bé el torneig, aquest pàdel inclusiu.
I una altra cosa més. Sí.
Digues.
També, ja per la parada del pàdel, vull comentar-ho, que tinc nòvia.
Ah, sí?
Sí.
O sigui, li declares la victòria a ella.
Sí.
Com es diu?
La Carla Lloyes.
Ah, doncs mira, veus? Per la Carla també li declarem la victòria al torneig. Sí o no?
Sí.
Molt bé. Doncs queda dit. Volies afegir alguna cosa més, Robert?
Res més, que s'apuntin. Moltes gràcies per l'oportunitat i, i bon dia.
Molt bé. Doncs hem escoltat amb aquesta família, que és una família del pàdel inclusiu, família amic, ja saben que poden inscriure's, nosaltres també els hi passarem el link, i avui un programa farcit de protagonistes i històries personals que finalitza i que no acaba aquí, El programa Esport en Marxa retorna dilluns vinent, però no desconnecteu perquè tot seguit, al Faves Contades, parlarem de l'astènia primaveral, un fenomen que, tot i no ser una malaltia, afecta una part important de la població. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem dilluns vinent, gràcies a Roc Casas, al control tècnic, us ha parlat amb molt de gust Joan Garcia. Ens retrobem dilluns vinent, la informació continua a cugat.cat, els diferents butlletins horaris i també a les xarxes socials. Adéu-siau, que passin un molt bon dilluns i una molt bona setmana.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Amb l'arribada de la primavera, els dies s'allarguen, les temperatures pugen i tot sembla convidar-nos a tenir més energia. Però, paradoxalment, moltes persones noten cansament, falta de concentració i fins i tot canvis en l'estat d'ànim. És el que coneixem com a astènia primaveral, un fenomen que, tot i que no és una malaltia, afecta una part important de la població. Per entendre millor què és, per què passa i com podem combatre-la, avui ens acompanya la doctora Sílvia Martín Urda, metgessa del Cap de Família del Cap de Sant Cugat. Amb ella parlarem d'aquest desgast físic i mental associat al canvi d'estació i de com podem afrontar-lo per gaudir plenament de la primavera. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ara ho explicàvem, eh? Arriba la primavera i molta gent es queixa que està cansada, que li falta energia. Això dèiem que podria tenir un nom, ara tu ens ho concretaràs, que és l'astènia primaveral. Què és exactament i quins són els principals símptomes?
Doncs, bueno, podríem dir que l'astènia primaveral és un quadre transitori de fatiga i decaïment que algunes persones experimenten amb l'arribada de la primavera i que pot afectar el seu benestar i el seu rendiment en el dia a dia, no? En totes les seves esferes, doncs, tant en la laboral com en la família, amb els amics, amb la parella. Els principals símptomes, doncs, serien l'astènia i la pèrdua de força, el cansament, però bueno, també associa, doncs, faltes de concentració, motivació, canvis en l'estat d'ànim, irritabilitat, tristesa, insomni, que això pot dur a tenir, doncs, una somnolència diurna, no?, durant el dia. I a nivell físic, doncs, hi ha gent que es queixa de debilitat, dolors musculars lleus, cefalees, símptomes així inespecífics, però bueno, que els hi causen malestar.
Com podem saber, no?, ara que ens has explicat tota aquesta sintomatologia, si tenim astènia primaveral? Suposo que, com tot, millor no ens fem un autodiagnòstic, no?
Sí, no, això per suposat. La veritat és que no existeixen proves objectives per diagnosticar aquest síndrome, no? I simplement, doncs, si detectem algun d'aquests símptomes que hem esmentat amb anterioritat, doncs, i coincideix amb l'arribada al canvi d'estació, no?, de l'hivern a la primavera, doncs, bueno, podríem sospitar que estem patint astènia primaveral.
Per què es produeix aquesta sensació de fatiga que ens explicaves justament amb el canvi d'estació ara? Sembla que tenim més hores de sol, que tenim més ganes, no?, de viure, però tenim aquesta fatiga. Quins són aquells principals factors, ja siguin ambientals o endògens, que la causen?
Doncs hi ha canvis ambientals, com ben has dit, com podria ser, per exemple, el canvi de la llum, i això ens porta, doncs, canvis fisiològics i endògens, no? Els canvis amb la llum solar, el fet de tenir més hores de sol, fa que el nostre cos, doncs, s'agregui menys melatonina i faci més serotonina, i això pot donar, doncs, per exemple, els problemes d'insomni. Després hi ha els canvis de temperatura, no? Doncs la humitat, la pluja, la calor, que també ens influeix. Les al·lèrgies estacionals, la gent que pateix al·lèrgies, doncs, bueno, té clínica de rinoconjuntivitis, li piquen els ulls, el nas, a vegades fan crisis asmàtiques, i això, doncs, òbviament, els fa trobar-se malament. I, a més, doncs, bueno, la modificació dels hàbits de vida que tenim amb el bon temps, no? Potser, doncs, sortim a treballar i, com és de dia, doncs, ens ve de gust prendre una cerveseta amb una amiga o fer un pica-pica amb un company, i això, tot i que en principi és positiu, no?, però fa que arribem a casa més tard, que ens fiquem al llit més tard, i bueno, ja el dia següent potser ens arrosseguem una mica més.
I el canvi d'hora també hi pot influir a tot plegat, que ens queden res un parell de setmanes
I
per
tant,
fer-lo?
I tant, el canvi d'hora és important, perquè tot i ser només una hora, doncs ens provoca un jet lag, no?, que a vegades, doncs, és incòmodo, no? I per això, doncs, hauríem, potser, el nostre consell és avançar una miqueta l'hora d'anar a dormir, no?, perquè no se'ns faci tan feixuc. Doncs si cada dia avancem 10 minutets l'hora d'anar a dormir, doncs arribarà el dia i es farà sense pensar.
Durant la setmana anterior, per exemple, del canvi d'hora, o necessitem més temps? Ara que encara hi som a temps,
no,
per fer-ho?
No, jo començaria la setmana anterior, tampoc.
Aquesta mateixa setmana?
Sí, exacte.
I així fem que el cos s'adapti a poc aquest canvi també en la llum que ara ens explicaves,
exacte,
no?
Exacte.
Hi ha algun factor fisiològic que també expliqui aquest cansament que ens apuntaves?
Bueno, a part dels canvis hormonals, que són fisiològics, no?, doncs també el nostre sistema immunològic, doncs, també es veu afectat, no? Diuen que la primavera la sangre altera, diuen en castellà, i realment és així, no? Doncs el nostre sistema immune, doncs, veiem que en aquesta època, doncs, patim més refredats, més dermatitis, més picades d'insectes, fins i tot, i això, doncs, bueno, pues, ens influeix.
Tot suma.
Exacte.
No? O resta, en aquest sentit, de l'energia. No sé si hi ha algun tipus de persones que els hi afecti més, no sé si hi ha algun perfil més vulnerable a patir, per dir-ho d'alguna manera, aquesta astènia primaveral.
Bueno, a vegades diuen que això, que la gent que pati al·lèrgies, no, doncs està més predisposada, no, perquè és una època que els hi afecta. A nivell de sexe, doncs diuen que els homes... bueno, hi ha estudis contradictoris, però jo, els més científics, el que més he llegit així amb cara i ulls, doncs sembla que van a favor de que els homes pateixen més aquesta astènia, un 56% respecte a les dones, que són un 44%, i que les edats extremes de la vida, no, doncs la infantesa i la tercera edat, doncs també són més sensibles.
Com és que afecta més ara aquests punts d'inici i final de vida?
Jo crec que és una
també
miqueta...
També són més sensibles?
Exacte, per lo que dèiem, no? Perquè a nivell hormonal i sobretot el sistema immunològic, doncs els nens el tenen més immadur, no? I els grans, doncs potser els comença a fallar una mica i ho noten més.
Sabem a quin percentatge de població afecta l'astènia primaveral, tot i que potser hi ha persones, doncs, que no van al metge perquè els hi faci aquest diagnòstic, però més o menys...
Bueno, jo per el que he llegit a l'estat espanyol sembla que un 42-43% de la població pateix astènia primaveral.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do, perquè és gairebé la meitat de la població. I bueno, al nostre cap sí que notem que hi ha un augment de les visites i que tractem temes en relació a això, doncs, en un 10-20% dels que visiten el nostre sistema durant aquestes dates.
Què us diu una persona que surt de la consulta del metge de família amb un diagnòstic, per dir-ho d'alguna manera, d'astènia primaveral? Com arriba?
Bueno, jo crec que surt una miqueta més confortable, no? Jo crec que quan li poses una mica de nom a el que estan patint, sí, doncs la gent es tranquil·litza i pot ser fins i tot terapèutic, no? Ja que no els hi posem un tractament, però bueno, surten més tranquils i això no deixa de ser terapèutic per ells.
Perquè què recepteu per entendre'ns si tenim astènia primaveral, més enllà de la tranquil·litat aquesta de sabem, no?, que tenim un nom allò que ens passa.
Exacte. Poca cosa, receptem poca cosa perquè a nivell farmacològic no hi ha res i això dels suplements, que ara està molt de moda i tal, doncs, bueno, no, si ho prens no passa res, no? Però és veritat que aquí tenim una dieta mediterrània que és equilibrada, que és variada i en els aliments podem trobar doncs gairebé tot el que ens manca, no? Doncs, bueno, si et prens un plàtan tens triptòfan, si et prens un avocat tens un munt de vitamines, les maduixes doncs activen el nostre sistema immunològic, és a dir, que no caldria fer coses extres, sinó que, bueno, millorant els nostres hàbits de vida podríem sortir-ne de l'astènia.
Aquestes tres fruites que ens deies ara, per exemple, serien bones si ens trobem amb un quadre similar al que
sí,
tu has descrit?
Sí, tot el que són fruites, verdures, llegums i menys aliments calòrics, no?, de refrescos i totes aquestes coses, doncs sempre ens ajuden en qualsevol patologia, però amb això també.
És un trastorn reconegut mèdicament o és més aviat un fenomen temporal?
És un fenomen totalment temporal, és a dir, en principi no cal venir al metge perquè els símptomes, com heu vist, són lleus, no? I si tenim paciència i esperem, doncs aquests símptomes acaben desapareixent i bueno, acostuma a durar un parell de setmanes i acaba marxant.
Ja ens acostumem a la primavera.
Exacte.
I és habitual que una persona que pateix d'astènia primaveral un any sigui de manera recurrent, que sigui més sensible a tenir aquesta fatiga, o pot ser que, depèn de com enganxi el nostre cos i el nostre sistema immunològic, potser aquest any tinguem una mica d'astènia primaveral, però l'any que ve no?
Sí, jo crec que depèn una miqueta d'això que dius, Alba, que en principi, segons com t'agafi de fort i la motivació que tinguis i tal, doncs no obtens per què tornar a repetir.
I no ens hem d'espantar, Sílvia, perquè ens deies que això, una setmana, un parell de setmanes, ja ens habituem a la primavera.
Exacte.
I seguim amb l'energia que ens toca, no?
Cap a l'estiu.
Hi ha alguna manera de diferenciar-la d'altres problemes de salut, com per exemple l'anèmia, no?, que també a vegades ens trobem així més cansats i tenim el que es diu popularment el ferro baix, o de trastorns del son. Ens deies que pot causar insomni, que jo pensava, home, quina irritabilitat tindria jo si no pogués dormir, no? Podem distingir-ho fàcilment? Hi ha algun truc? O aquí sí que hem d'anar al metge de capçalera si aquests símptomes s'allarguen més en el temps o no van acompanyats dels altres?
Sí, normalment jo diria que això, no? Doncs si passen 3 o 4 setmanes i no acabes de trobar-te millor, o bé els símptomes són més intensos, no? Perquè no es tracta únicament del cansament, sinó que hi ha doncs un mareig associat, una apatia, que no et deixa fer el teu dia a dia normal, o bé tens febre o pèrdua de pes, si hi ha alguna coseta més marcada o s'allarguen el temps, com tu ben dius, doncs potser sí que podria podries fer una visita al CAP i allà doncs, segurament el teu metge de capçalera et demanaria una analítica, que allà podem veure els nivells de ferro i fins i tot la tiroides, que a vegades doncs, la tiroides també pot donar clínica semblant a la de l'astènia primaveral. I referent al diagnòstic diferencial amb els trastorns de son, doncs, bueno, ja seria una miqueta més complicat, però bueno, existeix la polisomnografia, que és una prova en la que monitoritzen el pacient i li veuen les zones cerebrals, la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria, la saturació d'oxigen, fins i tot els moviments dels ulls, no? Uh-huh. I realment detecten si hi ha una malaltia del son o és únicament doncs, això, un insomni que passarà.
Les persones amb al·lèrgies primaverals, em sembla que m'apuntaves alguna de les teves respostes, són més propenses a patir aquesta astènia? Ara que estem, aquesta setmana entrarem en plena primavera, llegíem el divendres que els experts ens deien que seria una primavera especialment complicada per al pol·len. Uh-huh. Pateixen més, pateixen menys?
Bueno, pateixen
cada
més.
Cada cas és un cas.
Bueno, jo crec que pateixen una miqueta més, perquè associen símptomes de congestió, de dificultat respiratòria, no? I tot això contribueix a la seva sensació d'esgotament. O sigui que jo diria que sí, que ho passen una miqueta pitjor en aquestes dates.
I en aquest cas, de les persones que tenen al·lèrgies primaverals, pot ser que aquesta astènia s'allargui més que aquesta una o dues setmanes o no? És igual que en la resta de casos?
Bueno, podria ser que s'allargués més, però és més perquè es sumen els símptomes de l'asma o de la rinoconjuntivitis i, òbviament, això aporta esgotament. Si aquest esgotament és una seqüela de l'astènia primaveral o ho dona la malaltia de l'al·lèrgia, doncs això ja no t'ho puc dir.
Quines mesures podem prendre per prevenir o minimitzar els efectes de l'astènia primaveral?
Doncs una miqueta el que et deia, no? Anticipar-nos aquest canvi d'horari, que el tenim ja la setmana que ve, si no m'equivoco, el dia 30, i adaptant gradualment les nostres rutines, no? Tenint un horari regular d'anar al llit, d'àpats, de fer aliments menys calòrics i més fruites i verdures, esmorzant més fort i sopant una miqueta més lleugeret, hidratant bé el nostre cos, no? Beure un litre i mig o dos litres al dia, fer exercici i disminuir els hàbits tòxics, que això sempre ho diem, tot el que és
tot,
tabac, alcohol i això, fora, però bueno, no és fàcil, eh?
Aquests, no, ja, de fet, ja ajudeu a les persones que vulguin deixar aquests hàbits, perquè se poden acostar...
Sí. Tenim la nostra consulta d'infermeria i el metge, que també estaríem encantats en disminuir aquest hàbit.
I en el cas de l'exercici físic que comentaves, quin exercici físic recomaneu? Perquè, clar, si ens trobem més fatigats, no? Sembla a vegades que ens costi més fer esport, tot i que moltes vegades estem cansats, fem esport i quan acabem, quina sensació de benestar. Quin exercici podríem fer, per exemple?
A veure, no... Crec que aquest cap de setmana ha sigut la marató, però no calen fer grans maratons, no? En principi, doncs, bastaríem fer, doncs, durant 5 dies a la setmana, 30 minutets d'exercici moderat, entenent com moderat, doncs, sortir a passejar o anar en bicicleta o nedar. I això sumaríem, doncs, fer una miqueta d'estiraments i exercicis contra resistència un parell de dies a la setmana. Si ja és gent, doncs, que està més acostumada a fer esport i tal, doncs, bueno, normalment diem que són suficients 3 dies a la setmana, 25 minuts d'exercici intens, que seria, per exemple, doncs, sortir a córrer.
Perfecte, n'hi ha per tots els gustos, tots els nivells.
Exacte.
I totes les
cadascú
edats.
Cadascú que esculli.
Ens has anat parlant de l'alimentació, aquesta alimentació mediterrània que tenim a casa nostra, que si la fem bé ens ajuda molt a la nostra salut. Si no recordo malament, has parlat del plàtan pel triptòfan, has parlat de les maduixes, has parlat de l'alvocat. Hi ha algun nutrient clau que podríem afegir a aquesta llista? No menjar coses pesades, ens has comentat.
Mm-hmm. La veritat és que sigui variat i equilibrat. Així un nutrient clau de dir aquest és el millor, no? Pues si menges peix, doncs també tens el teu omega-3, els dàtils també ens donen àcid fòlic, magnesi, ferro, vitamina B3... Bueno, el que dèiem, la nostra dieta mediterrània, que l'estem perdent i que no ho hauríem de fer, i poca cosa més, poca cosa més.
I a la pauta del son hem apuntat el 30 de març i aquest canvi d'horari que sabem, com ens comentaves, que també ens afecten. Un del truc seria el d'adaptar 10 minuts cada dia al rellotge per acostumar a aquesta hora i no tenir aquest jet lag, diguéssim. Exacte. A nivell local. Hi ha alguna altra pauta del son que ens pugui ajudar?
Bueno, jo, doncs mira, una mica el que fem les mares amb els nens, no? D'agafar rutines, doncs amb el nen és molt fàcil perquè fas el sopar, el banyes, el conte i anar al llit. Doncs nosaltres doncs, podríem fer alguna cosa relaxant, res de mòbil abans d'anar al llit, no? Sinó doncs, llegir o escoltar música, música relaxant, o prendre't una infusió, ficar-te al llit, doncs el que hem dit sempre a la mateixa hora més o menys, sopar mínim una horeta abans d'anar-nos a dormir, tenir l'habitació amb una temperatura adequada, que no faci ni molta calor ni molt fred, i en principi poca cosa més.
Millor pantalles, no?
Exacte. No? Res de mòbil
no,
ni de tablet,
ni coses d'aquestes. Que no ens estimulin abans d'anar a dormir.
Exacte.
Les rutines que fem amb els més petits també funcionen doncs, amb els més grans. Hi ha algun cas que hagi de recórrer algun suplement? Tu em deies, la mateixa alimentació ja ens ho porta, no? Però si algun cas és molt extrem, recepteu alguna cosa o no cal?
La veritat és que no ho acostumem a fer, però bueno, si la dieta és molt deficitària i el pacient veu que no hi arriba amb la dieta, doncs tampoc fa res, passa res perquè faci un complement multivitamínic durant uns dies o durant els mesos que dura la tardor, però ja dic, nosaltres no som molt de receptar suplements.
Ja ho tenim tota la nostra dieta.
Exacte.
Quan parlem de l'astèmia, és una, podríem dir al final, per tot el que ens has estat explicant durant aquesta conversa, que és una adaptació natural del cos, al final tampoc s'allarga tant, no?, aquestes una o dues setmanes.
Totalment. De fet, l'OMS no la reconeix com a malaltia. Sí que existeix un trastorn afectiu estacional, però que és justament tot el contrari, una eufòria desproporcionada durant aquests mesos que dura la primavera, però l'astènia primaveral com a tal, doncs amb uns els hi costarà més, amb uns els hi costarà menys, però no podem considerar malaltia.
I com és que ens passa a la primavera? Perquè ara tu em corregiràs si jo m'equivoco, perquè no parlem d'astènia a l'hivern, de
bueno,
tardor...
Però tenim el síndrome postvacacional, no? També
és veritat.
Que després de l'estiu també el tenim present. També hi ha molta gent que s'ho passa malament.
Un últim consell, Sílvia, que donaries ara mateix amb algú que digui, ostres, tots aquests símptomes que ha dit la Sílvia, jo crec que m'encaixen i potser estic en una d'aquestes setmanes amb astènia primaveral. Què els hi diries?
Doncs res, que trenqui el cercle, que surti al carrer, que pugi la seva vitamina D, que així augmentarà els seus nivells de serotonina i crec que tot li serà molt més fàcil.
Doncs, Sílvia Martín Urdà, metgessa del CAP de Sant Cugat, a tenir molt a propet d'aquí,
sí,
de la ràdio.
Sí, per el que vulgueu.
Moltíssimes gràcies per explicar-nos què és aquesta astènia primaveral. Ja sabem que tenim forces números que ens pugui passar, no? El 40...
Al llarg de la vida,
el 40 segur. El 40% de la població en té. No ens hem d'espantar, dura poc i tenim la solució en fer-me que exercici, una bona dieta, unes bones pautes de la son. Per tant, està a les nostres mans superar-ho amb èxit i que sigui una anècdota de l'inici de la primavera. Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dia.
Gràcies a tu, Alba.
Les flames a les finestres. Ja s'han apagat les llums de tots els portals. Han fet clandestins la teva lluita i el teu nom. I ja no som ningú quan surt el sol. S'han acabat les nits a sobre les cendres. Han caigut les portes que s'havien tancat. Hem esgarrapat els silencis i els paranys. I aquesta nit durarà molts anys. Que som bruixes. I aviat sortirem del caos.